Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
A l'entrevista ens sumem a la celebració del 40è aniversari dels Diables de Sant Jaume dels Domenys, que tot just demà fan una gran festa. Per conèixer la seva trajectòria i els actes de celebració previstos, anem a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Avui m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio el Joel Candelas. Ell és el cap de colla dels Diables de Sant Jaume dels Domenys i el tenim aquí per parlar de la celebració dels 40 anys del Ball de Diables aquí a Sant Jaume. Joel, molt bon dia, què tal?
Molt bones.
Com estàs?
Molt bé.
Preparat per la celebració d'aquests 40 anys?
Sí, sí.
Amb ganes?
Sí, amb moltes, la veritat, molta feina, però molta il·lusió.
Joel, quant de temps porteu preparant i veient aquesta data, no?, de que el 2025 s'apropaven els 40 anys de la colla?
Bueno, ja fa un parell d'anyets, no?, que la portem veient, i des de principis d'aquest any pues, ja portem preparant tots els actes que es duran a terme.
Això passarà aquest dissabte 14 de juny amb tot un seguit d'actes i no sé si n'hi ha algun que et fa especial il·lusió. Ara els explicarem tots, Joel, però no sé si n'hi ha algun que et fa especial il·lusió.
Sí, un dels... Bueno, principalment el correfoc, no? Però també tenim un dinar en el que ajuntem membres i exmembres infantils que ha passat per la colla. I la veritat que tenim ganes i il·lusió de que es retrobi tothom.
Anem a parlar, doncs, d'aquests actes que podrem viure durant aquest dissabte per saber una mica com anirà aquesta celebració del 40è aniversari de la colla. Joel, amb què començarem?
Pues començarem amb un dinar, com hem dit, que està dedicat a tots els membres i exmembres que han passat per aquesta colla. Bueno, després, a la tarda... De 5 a 8 farem una mica jocs tradicionals. Després de 6 a 7 i mitja farem un tardeo, que li diem nosaltres, que és una mica de música per tothom, no? Perquè vingui una mica, en el qual farem una exposició també al gimnàs del col·legi, que quan, estarà oberta tota la tarda, i animem a tothom que vingui a veure una miqueta tot el progrés que ha tingut la colla, vestimentes que es feien servir, forques i una miqueta tot el pas dels anys. Després, sobre les 9, començarem a pujar fent una mica de tabalada.
De soroll, eh?
De soroll, sí. I sobre les 9 i mitja començarem el correfoc, que començarà aquí a la plaça de l'Església. I després, sobre les 11 i mitja, farem fem un concert que venen el grup Els de Darrere, que són de Vilafranca, i el DJ Batet, que és aquí, DJ local.
Molt bé, està bé apostar també per la música local i per la gent que fan coses aquí al municipi, eh?
Sí.
Joel, anem a desgranar una miqueta més cada un dels actes que tindran lloc aquest dissabte, començant per aquest dinar de Diables, Ex-Diables i també de la colla dels Diables Infantils. Quanta gent preveieu que s'apunti en aquest dinar o que estigui apuntat ja?
Sí, doncs estan apuntats sobre, comptant a tothom, sobre unes 150 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Aquí hi ha ex-diables, segurament gent que fa molts anys que ja no és diable i que potser no estan ni vivint aquí a Sant Jaume, no?
Sí, bueno, això no podem saber, però sí que sabem de gent, no?, que per coses ja no està vivint aquí, just aquest dia s'apropa per retrobar-se amb tothom, no?, i viure aquestes petites anècdotes que han tingut durant els anys.
Joel, durant aquests 40 anys de la colla, del Ball de Diables, tens una xifra de quanta gent ha pogut passar i ha pogut portar aquest tratge de diable?
Quan vam començar a mirar tot això, vam començar a fer un llistat, i entre diables, diableses, timbals, tothom que ha passat, sobre unes 150 persones, més o menys.
Amb 40 anys, jo trobo que és bastant, no?
Sí, per ser un poble petit, la veritat que ha passat bastanta gent.
Si seguim amb els actes d'aquest dissabte, per què us heu decantat cap als jocs tradicionals? Què n'espereu d'aquest moment?
Bueno, és un moment en el que volíem, pues, no? Potser hi havia una horeta, com temps mort, no? Per dir-ho així. Llavors, pues, volem que tots els diables, els més grans, els més petits i el jovent, pues, s'animi una miqueta, no? I ajuntar-nos tots i tornar a gaudir d'aquesta colla que, pues, de tothom que ha passat i que està ara, pues, ajuntar-nos una miqueta i fer aquests jocs.
A més, Joel, comentes que hi haurà una exposició al gimnàs de l'escola, perquè tots els actes tindran lloc a la pista de l'escola Els Quatre Vents d'aquí de Sant Jaume, no?
Sí, vam voler centralitzar-ho tot perquè creiem que és una manera, pues, de qui estigui fent els jocs tradicionals o estigui a la tarda aprenent alguna cosa, pues, també pot anar a mirar l'exposició, que creiem que agradarà. Al final, aquesta exposició, pues, com hem dit abans, hi ha una miqueta des de les primeres camises que es van portar, els primers tratges, les primeres forques i una mica l'evolució del que ha sigut i del que estem portant ara.
I una mica, Joel, tu fa molts anys que ets diable, de fet, m'ho comentaves abans, no, que vas començar sent diable infantil, i això estem parlant de l'any 2007.
2007.
Vull dir que portes mitja vida, boi, sent diable. Què ha representat abans i l'ara, no? Quines diferències trobes? Què és el que hi ha de... Què ha donat de si aquests 40 anys de la colla?
Bueno, jo crec que vam començar sent una entitat amb un poble petit, no? I ha tingut una evolució molt bona, sempre amb prova i error, però, bueno, creiem que ha sigut, pues, bueno, hem anat fent coses perquè la gent faci aquesta continuïtat i trobi això que ens enganxa a tots.
I què és el que us enganxa com a diables?
Bueno, el foc, sobretot
per sobre de totes les coses.
A nosaltres, perquè sense el foc i els timbals, la veritat que no seríem ningú, no? Però fer aquestes proves, els muntatges de les enceses, el veure com disfruta la gent, pues, és una cosa que et fa estar a gust. I al final estar amb gent que, pues, amb amistats, no? Que són com... que durant els estius, pues, sempre et trobes i estàs molt a gust amb elles.
I a més em consta que cada any, per carretillada, pels correfocs, sobretot de la Festa Major, que ara en parlarem, intenteu sempre millorar, no?
Sí, dins de la seguretat, no volem que ningú es faci mal ni res, sempre intentem buscar algun canvi, alguna petita cosa que es pugui fer notar, sobretot a l'encesa del campanar, no? Que és on ens podem lluir una miqueta més, pues buscar aquest punt per fer aquesta millora cada any.
Joel, si seguim parlant dels actes, ens has destacat abans que hi hauria un correfoc, però crec que aquest correfoc no el fareu sols. Heu convidat a colles també en aquest aniversari, no?
Sí, venen diables de Balvei, els de la Bisbal del Penedès, Sant Oliva, Calafell i Banyeres. Són pobles d'aquí al costat en els que tenim molt bona relació i volíem portar, sobretot per aquesta celebració dels 40 anys, pues una, bueno, colles que amb algunes som germanes, perquè, per dir-ho així, perquè portem molt de temps, i amb les altres no ho som, però també ens coneixem de fa molts anys i teníem ganes de portar-les.
Evidentment, dic ara pel que conec, els de Bellvei no podien faltar, no, en aquest aniversari?
No, si ens haguessin dit que no, els anàvem a buscar, però és una colla que es porta tota la vida, almenys des de que ho sé jo, es porta tota la vida anant amb ells. La colla, o sigui, la gent gran de la colla es portava molt bé amb ells, i la veritat que nosaltres també tenim una molt bona relació i esperem que segueixi així durant molts anys.
Un cop s'acabi aquest correfoc, tu mateix ho has dit, hi haurà concert, hi haurà festa, evidentment una bona celebració s'ha d'acabar amb una bona festa. Joel, dit això, m'agradaria preguntar-te una mica per la història, perquè, clar, 40 anys es diuen de pressa, però hi ha d'haver algú que planti la llavor perquè això comenci. Ens pots explicar una mica què és el que sabeu d'aquests inicis de la colla?
Bueno, sabem que es va fundar el 1985, pel que ens han comentat algunes persones. També va ser sobre el juny, per això la data està, pues, una data que vam poder concretar sobre el juny també. Bueno, va començar sent una colla petita, no? com tu has dit, doncs hi ha unes persones que diuen de, va, formem la colla, després hi ha moltes més que l'ajuden, no? Perquè al final amb dos o tres persones no pots formar una colla. Mm. I, bueno, mica a mica, pues, és una colla que s'ha anat fent més gran i esperem que duri 40 anys més o més.
Actualment, quants diables sou i diablesses?
Pues comptant els diables grans i els infantils, sobre unes 75-80 persones.
Això és un èxit, no?, com a entitat d'un poble, crec.
Sí, per ser un poble... O sigui, no som un poble molt, molt gran, no?
No.
Pues creiem que sí, que és una cosa que agrada i per això som la gent que som.
Mm. I tu, Joel, com a cap de colla, entenc que evidentment hi ha una junta, no?, que esteu treballant en tot plegat, però coordinar i treballar amb aquestes 75 persones no deu ser gens fàcil.
No, molts cops no. Sí. Però bueno, com tu has dit, hi ha una junta, perquè una persona sol, tot el que s'està fent és impossible. Llavors, pues, bueno, com és una cosa que t'agrada, al final ho fas amb gust, no? Mm. I llavors, pues, aquesta junta porta treballant molts mesos i coses que s'ha comentat a la colla, pues, bueno, també donen aquest cop de mà.
Mm-hmm. Teniu el vostre espai també aquí al municipi i li dieu la cova. Què ens en pots explicar d'aquest espai?
Bueno, és un espai en el que jo crec que han passat moltes anècdotes i moltes hores, perquè durant moltes nits d'estiu, inclús ara ja portem setmanes estant allà, pues allà és on es fan les carretillades, on es fan tots els actes.
On es cuina tot, eh?
Sí, és una miqueta tot això.
Mm-hmm. Quantes hores creus que podeu passar així a gran escala preparant i pensant i...
Són moltes. Sí, no t'ho podria dir. Sí que et puc dir que durant el mes de juliol, que és quan preparem tot el forn, no? Pues durant tot el mes de juliol, fins a arribar a Festa Major, totes les nits estem allà i algun cop alguna tarda. Ara pues, ja portem unes quantes tardes estant allà i la setmana que ve pues, ens queda tota la setmana.
Mm-hmm, clar, la sortida o una de les sortides importants, no?, és per la Festa Major d'aquí del nucli de Sant Jaume, de Sant Jaume dels Domenys. Com la prepareu? És a dir, com us prepareu per una Festa Major any rere any?
Bueno, lo primer és convidar les colles, no?, com fa tothom, i després pues, reunions, van sortint idees, pues, podem agafar la base dels últims anys, i llavors pues, a partir d'aquí anem fent pues, mira, podríem fer això, podríem fer aquest color, intentar combinar-ho de la millor manera. Al final, pues, si som 6 o 7 o 5, pues, surten 5 idees i d'aquestes 5 intentem fer una conjunta i ho portem a fer.
Mm-hmm. Clar, evidentment, aquí a Sant Jaume dels Domenys tenim la peculiaritat que no només tenim una Festa Major, sinó que en tenim diverses, i en aquest cas crec que els Diables també formeu part d'aquestes altres Festes Majors, no?
Sí, en tots els nuclis del voltant, doncs, també anem com a Iatger, a Cornudella, a la Torregassa, al Papiolet, tots aquests anem, ja sigui amb els Diables Infantils, amb el Drac o amb qualsevol cosa, perquè també formen part del poble.
Mm-hmm. I també, quan arriba el bon temps i altres festes majors, també us conviden fora d'aquí.
Sí, i tant. Al final també ens agrada anar fora, ensenyar una miqueta doncs, tot el que fem o el que sabem fer i disfrutar, que al final és com es disfruta anant pels pobles, cremant, fent soroll i passant-ho bé.
Una de les coses importants també és que tu mateix n'ets un exemple, no?, d'aquests diables infantils quan es van crear, ara ja fa 18 anys enrere. Una mica com ho veus ara, com a cap de colla, no?, tu que vas començar com a diable infantil i ara que ja ets cap de colla, Joel, com veus aquest planter que puja? Hi ha ganes de diables?
Sí, la veritat que sí, hi ha un planter molt petit, la veritat que és un orgull portar-lo pels llocs perquè veus que fan les coses com s'han de fer i, bueno, i veiem que hi ha ganes. Ara esperar que creixin, no? I facin el pas als diables grans, doncs per tot el que estem fent nosaltres, que ho segueixin portant endavant.
I Joel, com els prepareu? Perquè al final també és tenir una responsabilitat, no? Tenir foc, no? Caminar amb el foc, tot això és una responsabilitat.
Sí, bueno, mica a mica, doncs, amb els timbalers, per exemple, anem fent algun assaig, no? I perquè vagin agafant els ritmes i tot el que fem, i en el cas dels tiradors i tiradores, bueno, doncs, mica a mica els anem introduint, fem petites proves aquí a la cova, on diem nosaltres, i després els correfocs que fem aquí a Sant Jaume i que fem pels altres pobles.
Una de les coses que et volia preguntar també és per aquest logo que vau... no sé si el vau fer, si ja l'havíeu pensat, si teníeu ganes de fer una cosa diferent. Què ens en pots explicar?
Bueno, aquest logo nosaltres vam fer una idea principal, no? Però sí que ens el va acabar de polir un dissenyador, no? D'aquí de Llorenç. Uh-huh. La veritat que és un logo que...
O sigui, és especial dels 40, no?
Sí, ens agrada molt. Uh-huh. O sigui, ja el 4 representa l'Església, per la nostra encesa al campanar, no? I aquest 0, pues, té l'element de la flama, l'element del foc, que és el que ens agrada i portem a tot arreu.
Uh-huh. Veurem samarretes?
Sí.
Això, no sé si es podia dir o no.
Bueno, sí, sí. Sí, aquest any fem samarretes especials amb aquest logo. Uh-huh. I, bueno, durant els actes estaran.
Mm-hmm. Clar, a més, teniu un paper important, sobretot a la Festa Major de Sant Jaume, no? Com a entitat, teniu un pes important en la Festa Major.
Sí, fem bastantes activitats durant la Festa Major, i com són les matinades, dia 26, que fem el correfoc amb l'encesa, després fem un correfoc infantil, i després alguna activitat que, bueno, no es pot dir encara, però perquè tornarà.
Mm-hmm. També el famós bingo, que cada vegada hi ha més gent, no? que l'esperem, aquest bingo.
Sí, 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 la veritat que és un acte en el que s'ajunta bastanta gent del poble i ens agrada fer-lo.
Joel, tu mateix ho has dit, 40 anys et donen per moltes anècdotes, moltes coses que segur que han passat i que segur que els exdiables tenen en la ment, i fins i tot vosaltres com a diables actuals. Què ens en pots explicar? En tens alguna o en teniu alguna de concreta, de peculiar, que us agradi recordar i que us faci treure aquell somriure de dir, ostres, déu-n'hi-do el que ens ha passat?
Bueno, anècdotes n'hi ha moltes, i segur que entre diables i tot encara n'hi ha més, no? Però una de les que recordo quan era infantil, per exemple, que estàvem fent una encesa i just va caure una xispa pel vent i va fer encendre algunes carretilles de més, no? Pues, bueno, són coses que al final vas veient, vas aprenent, intentes que no passi, no? Però veus com l'element del foc és tan important en el que fem.
Clar.
I intentem, dins del que sabem, que no passi cap accident ni res.
Mm. I quan s'acaba, per exemple, una carretillada amb l'encesa del campanar, que hi ha tanta gent aquí al nucli de Sant Jaume mirant-vos, quin és el retorn que trobeu de la gent? Què us diuen, la gent? Què us diem?
Els últims anys, pel que ens van dient, no? Sobretot a mi, però com he repetit abans, doncs de mi, de tota la gent que ho porta, que ho fa, no? Pues la veritat que molt orgull, perquè agrada molt. O sigui, és una encesa diferent, no? El que s'està acostumat a veure, i agrada molt, i la veritat que és una felicitat i que no es pot explicar, perquè és molta felicitat a la colla, tothom veus que ha disfrutat, hi ha cansament, hi ha calor, perquè sembla que no, però també no es para, però és un orgull de que hagi sortit tot bé i a disfrutar en aquell moment.
És aquella satisfacció de la feina ben feta, no? D'aquelles hores que ens deies abans, que en passeu moltes, no?
Sí, totes aquelles hores, pues... estan reflexades, no? a l'encesa i a tot el que fas durant tot el correfoc. I veus que en aquell moment totes aquelles hores tenen la seva recompensa.
Mm. També et volia preguntar, Joel, per aquesta exposició petiteta que va tenir lloc a l'aparador jove del Vendrell, de l'oficina jove del Baix Penedès, que va estar oberta durant el mes de maig, ara ja no es pot visitar perquè ja s'ha acabat, però una mica com us va venir aquesta idea de poder fins i tot exposar el Vendrell per aquest 40è aniversari?
Bueno, ens ho va dir el Marc Palau, que si volíem fer una exposició de, pues, ja que fèiem aquests 40 anys, i nosaltres pues, ho vam veure bueno, una oportunitat pues, perquè es vegi una mica la història, no? O sigui, el que era l'exposició, una part hi havia els primers tratges que es van utilitzar, les primeres forques que es feien servir, després un timbal nou, i a l'altra part es veia com l'actualització que portem ara, els tratges d'ara i amb les forques d'ara.
Suposo que és allò que dèiem, no? Que ha canviat molt, els tratges, com eren, com són ara,
sí,
les mesures de seguretat...
Les teles, veus com es tirava abans i com es tirava ara, i són dos mons diferents.
Hi ha molta més seguretat ara, no potser?
Sí, les teles són més dobles, si cau xispes pues, aguanten molt més el foc.
I ja per últim, Joel, m'agradaria preguntar-te, perquè clar, aquest dissabte celebrem 40 anys de la colla... però una mica preguntar-te pel futur. Com veus la vida de la colla de Sant Jaume dels Domenys?
Pues jo el veig molt bo. La veritat, com hem dit abans, hi ha un planter de diables infantils molt bo. O sigui que esperem que ens facin disfrutar de molts més anys la colla. I també ara hi ha un grup de jove, pues, la veritat, bastant numerós, no? Que té moltes ganes de cremar i d'aprendre. Que és l'important, no? Llavors, doncs amb aquestes persones segur que tirem endavant i esperem fer 40 anys més o els que vinguin.
Joel Candeles, cap de colla dels Diables de Sant Jaume dels Domenys, moltíssimes gràcies, moltes felicitats, molt d'èxit i
a tu.
I que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
La Joana Serrat i aquesta green grass, aquesta herba verda, ens durà a les notícies de 11:15. Repassem l'estat de la qüestió a l'Alt i al Baix Penedès i seguim amb la gent del detall. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Comencen les obres per millorar l'eficiència energètica a dues comunitats de les cases barates del poble de Calafell. Ja s'han posat en marxa les obres de rehabilitació a dues comunitats de propietaris situades a les cases barates del carrer Cosme Mainer, al nucli del poble de Calafell. Són obres per millorar l'eficiència energètica dels edificis i els seus habitatges i compten amb un finançament de 360.000 euros, 180.000 euros per a cada comunitat, dels fons europeus Next Generation. L'objectiu del projecte és assolir una reducció d'un mínim del 30% en el consum d'energia primària no renovable. En aquest sentit, es faran aïllaments tèrmics, canvi de fusteries o instal·lació de plaques solars. Les obres inclouen també la retirada d'elements amb amiant amb la corresponent millora de la salut de les persones residents. L'Ajuntament ha col·laborat activament amb el veïnat, oferint suport en la tramitació de les subvencions i facilitant les gestions administratives necessàries. Aquesta col·laboració ha estat fonamental per a l'èxit del projecte i ha demostrat el compromís del consistori amb la millora del parc d'habitatges i la qualitat de vida de la seva ciutadania. La tercera edició del projecte d'aprenentatge i servei Adeu Plàstic s'acaba amb un bon balanç. Ahir al matí se celebrava al Parc de Sant Salvador de Vilafranca l'acte de cloenda de la tercera edició del projecte d'aprenentatge i servei Adeu Plàstics. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Vilafranca i l'Institut Vilafranca 2, té per objectiu conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de reduir l'ús de plàstics d'un sol ús en les compres quotidianes als mercats municipals. L'acte ha servit per reconèixer públicament la tasca de l'alumnat de tercer d'ESO del centre vilafranquí, que durant les darreres setmanes ha combinat formació a l'aula amb accions de sensibilització directa als mercats municipals de Sant Salvador, de la carn i de la verdura. Trobada de motos i cotxes clàssics aquest diumenge a Sant Pere Molanta. Els Diables de Sant Pere Molanta organitzen per aquest diumenge, des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, la primera edició de la concentració diabòlica de motos i cotxes clàssics. Serà a la plaça Busquina. És una activitat que permetrà veure vehicles anteriors a l'any 1995, però que també està ideada per a oferir al poble tota una jornada lúdica pensada perquè en puguin gaudir persones de totes les edats. El president dels Diables de Sant Pere Molanta, Pep Esteve, explicava que organitzen la concentració amb l'ànim de fer activitats pel poble i per a tot tipus de públics. Així, a més de la concentració de vehicles, també hi haurà propostes atractives pels més petits, com inflables i un taller d'estampació de mocadors dels Diables. No hi faltarà un esmorzar popular i un vermut electrònic. I Sant Llorenç d'Hortons celebrarà el 28è Aplec Sardanista el 21 de juny. Sant Llorenç d'Hortons es tornarà a omplir de música, dansa i germanor amb motiu de la 18a edició de l'Aplec Sardanista, que se celebrarà el proper diumenge 21 de juny. L'esdeveniment, considerat patrimoni immaterial del municipi, s'ha consolidat com una cita imprescindible al calendari cultural local i comarcal. Organitzat per l'entitat Petúnies i Gladiols, amb el suport actiu de l'Ajuntament, l'Aplec d'enguany tindrà lloc a la plaça 1 d'octubre i oferirà un programa farcit d'actes tradicionals i emotives novetats. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la sessió de tarda de sardanes, que inclourà el tradicional concurs de colles improvisades i dues interpretacions especials. A les 9 del vespre tindrà lloc el tradicional sopar de germanor al poliesportiu municipal i la jornada es clourà amb una sessió nocturna de sardanes a 11:15.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa.
Obrim l'agenda al detall tastant xarel·los. De fet, us volem recomanar la 16a nit dels xarel·los que se celebra aquest dissabte a Vilafranca, organitzada per el restaurant El Gat Blau amb la col·laboració de la DEO Penedès. La seva propietària, l'Olga Guas, que ens visita. Bon dia, Olga.
Bon dia a tothom.
Mantenir una activitat d'aquestes característiques com la nit dels xarel·los no deu ser pas empresa fàcil. Anem per la 16a edició.
Sí, sí, 16a edició que, de fet, quan vam començar, poc ens ho pensàvem, no? També hi ha hagut una evolució positiva important, també de format, d'assistència i realment d'acceptació del públic, que bé, cada any tenim una fidelització important, tenim nous assistents i anem mantenint el número de persones amb assistència. El recinte on ho fem, el claustre Sant Francesc, doncs, també té la capacitat que té, perquè és importantíssim mantenir.
Però l'espai és vital. Si el canviessis, la nit seria una altra història.
No el canviarem. El claustre Sant Francesc va ser una aposta, de fet, esdevinguda per casualitat, perquè nosaltres vam començar a fer-ho a la capella Sant Pelegrí del Vinzeum. La primera nit dels xarel·los es va fer a la capella Sant
Pelegrí. Però no era peu dret, no? Potser
no, era
sopar.
Assegut, maridatge, entaulats, era preciós, també. I llavors, per les circumstàncies de que van començar doncs, fa 14 anys enrere les primeres obres, la primera en ser sacrificada va ser la capella Sant Pelegrí, ens vam haver de mobilitzar. I anar al claustre Sant Francesc va ser, doncs bé, buscant un lloc, va ser una proposta per part de l'Ajuntament de dir, mira, ho podeu fer aquí, però es feia amb un horari molt acotat, perquè encara hi havia la residència d'avis a dalt.
I no podíeu allargar.
No, i aleshores, doncs bé, es va fer també amb un format assegut, però l'any següent, que ja vam veure que aquell espai era maquíssim, realment ens aportava d'entrada més lloc i d'entrada la possibilitat de fer un canvi de format, i així ho vam fer, i llavors ho hem mantingut.
La nit, Olga, 16 anys després, té tres ingredients bàsics d'aquest plat, d'aquest xup-xup que cuines: la música, els platets, el tastet i els vins. Els vins. Aquesta és la fórmula d'èxit.
Sí, de fet, sense els vins no hi hauria tot l'altre, no? És la base. La base es va crear perquè aquests 16 anys enrere, dins del pla estratègic de la DO, va ser quan es va començar a fomentar el xarel·lo com a varietat autòctona.
Clar, la nit comença la seva singladura quan el xarel·lo es comença a reivindicar.
Correcte. Van anar lligats de la mà. Aleshores, bueno, des del Gat Blau sempre hem tingut, a la nostra carta de vi sempre ha estat formada per vins del Penedès, des que vam obrir el restaurant. Aleshores, aquest lligam amb les varietats autòctones, doncs, era inevitable que algú passés, no? I ja vam començar a fer maridatges, el 2008 vam començar a fer maridatges, i llavors es va sumar doncs, aquesta potenciació de la varietat autòctona com era el xarel·lo, que sempre ho dic, les primeres edicions, feinada rai, havia de trobar monovarietals de xarel·lo. Vull dir, no era, l'oferta no era tan alegre i tan variada i tan acurada i de qualitat com tenim ara, eh?
Clar, era els inicis.
Sí.
Tot just els cellers s'animaven
a fer-ho,
a fer vins amb xarel·lo.
Correcte, o sigui, hi havia copatges amb vi de xarel·lo, doncs el copatge bàsic que veu xarel·lo parellada, això n'hi havia en proporcions diferents, amb el, però el 100% xarel·lo no hi era, i tot i així vam arrencar amb xarel·los que fins un 15% d'una altra varietat és permès per Consell Regulador, i aleshores tu pots dir que aquell vi és monovarietal, encara que et porti un 15% d'una altra varietat, no? Com un petit copatge, o per rebaixar acidesa, o per potenciar. I aquest cas és amb el que ens vam trobar els primers anys. Ara ja tenim el 100% xarel·los. Clar, ha sigut una evolució per nosaltres com organitzadors d'aquest esdeveniment realment favorable i engrescadora, no? Que sí que hem arribat, com tu deies, a la 16a edició, que no és fàcil, però clar, els cellers cada any ens ofereixen noves propostes. Aleshores, bé, cada any hi ha novetats.
Quants cellers participen a aquesta 16a edició a la nit dels xarel·los?
Doncs tornem a comptar amb 14 participants que ens aportaran un total de 35 varietats de vi de xarel·lo, entre escumosos, i després també tindrem els novells, tindrem els amb barrica, tindrem els que després d'aquesta barrica n'hi hauran amb castanyer, n'hi hauran amb roure, o sigui, realment tenim, els que tenim ganes de veure i provar xarel·lo, tenim una proposta molt important i que els cellers, a més, a part de que venen ells com a elaboradors, tindrem l'oportunitat de preguntar com està fet aquell vi, que per nosaltres és la base d'aquests actes, no? Que hi hagi aquesta correspondència entre la inquietud del que participa i l'explicació del que aporta el seu producte, sobretot que hi hagi aquesta sinergia directa, no?
Clar, és un dels hits de la nit, no? Poder parlar amb l'elaborador, preguntar-li per aquell vi que estàs tastant...
Sí. Els cellers petits, evidentment, com totes les empreses petites, tots fem de tot, no? Enòleg, elaborador, propietari, embotellador... I aleshores, realment, aquesta traçabilitat és molt més directa. Els cellers més grans, doncs, ja tenen gent especialitzada per poder assistir a aquests actes. Però no deixa de ser o el mateix enòleg que ha elaborat aquell vi o el propietari del celler el que ve, o la persona realment especialitzada en aquest segment de l'empresa per poder explicar bé què es fa a la seva empresa.
Hem començat pels xarel·los, anem pels platets amb els quals maridarem aquests xarel·los a càrrec del Gat Blau. Què proposes aquesta nit?
Bueno, proposarem 6 propostes, val, variades, i doncs tots els assistents, quan vinguin en allà, trobaran els bufets del menjar i llavors amb el seu tiquet d'entrada podran escollir el que més els hi vingui de gust. Al ser tot xarel·lo, doncs la veritat, el maridatge és molt uniforme, no? Vull dir, no hem de variar massa perquè és la mateixa varietat. Per tant, i després també podran repetir. I aquest any recuperem un bufet que era molt estimat amb els xarel·los, que són les ostres fresques i obertes al moment. I aquest any tornem a recuperar aquest bufet. I per acabar de rodonir-ho tot, tenim la gran sort de que Xerpa Xocolaters ens oferiran doncs el típic postre vilafranquí, que seran les merlones, que són les estimades ametlles xocolatades, i que bé, li donarà com aquell toc dolç de postre de finalització de l'acte.
Reservem pel final, no?
Sí,
després d'haver tastat i menjat.
Bueno, això és com tot, no? Hi ha gent que la primera vegada que ho vaig veure em vaig quedar molt sorpresa que abans d'iniciar un àpat doncs es pren una copa de whisky o de vodka. Això, i després dinen, no? I es veu que amb això doncs obres la gana, prepares l'estómac. Aquesta va ser l'explicació. Doncs escolta'm, si amb la xocolata iniciem més bé a l'acte, doncs escolta que cadascú...
Endavant.
Exacte, comenci per on vulgui.
Dels platets del Gat Blau ens pots avançar alguna cosa o
sí.
Vols que sigui sorpresa?
Bueno, una part serà sorpresa, però després el platet que cada any portem i que no podem deixar de fer són els nostres canelons de pasta fresca farcits de rostit. El rostit està fet amb aviram autòcton, tant de gall com d'ànec, i amb una reducció que fem amb el mateix vi de xarel·lo. Aquest plat no pot faltar mai. Després vam incorporar ja farà uns anys, 4 o 5 anys, escoltant els nostres clients, la fideuà vegetal, val, per aquella part dels clients doncs, que volen pues, algo més de verdura, que no mengin carn... Bé, doncs això. I ens en vam donar compte que tampoc la podem treure, que també té molt d'èxit, tant per els vegetarians com per la gent que no, Vull dir, és una fideuà pues, realment molt escollida.
I el tercer ingredient és la música.
Sí.
Que
sí.
Embolcalla totes aquestes propostes.
Sí. És una música que... ens acompanya i, com dius tu, embolcalla tot l'acte, que l'acte comença a les 7 de la tarda i acaba a les 11 de la nit, i realment l'acústica del claustre els permet poder fer-ho d'una manera que estiguis en qualsevol dels punts del claustre, et sents acompanyat per la música. I ja fa també 4 anys que ens acompanya Poca Dixi, que ens fa un jazz d'aquest urbà que diuen, i realment bé, et sents com a molt còmode i dins d'una atmosfera fan que l'atmosfera total d'entre el vinet, el menjar, diguéssim, aquelles magnòlies del claustre i la música, doncs una atmosfera increïble.
Som divendres, falten una mica més de 24 hores per aquesta nit dels xarel·los. Queden entrades?
Queden entrades perquè n'hem guardat un paquet per demà. La venda ha sigut molt exitosa. Donem les gràcies a tothom que repeteix amb aquest acte, amb tots els que han volgut provar-ho aquest any, bé, a tots els assistents que ens fan costat, perquè també si tinguéssim tots aquests ingredients que hem parlat, però després l'assistència no fos...
Res, la el quart ingredient, no?
Exacte, la que necessitem, tampoc tiraríem endavant. Però cada any guardem un paquet d'entrades, doncs, per les decisions d'últim moment o per qui ha patit un canvi de plans a l'últim moment, i les trobaran a l'entrada a partir de les 7 de la tarda.
Doncs només em queda demanar-te que convidis els oients a assistir a aquesta nit dels xarel·los.
I tant, que si els convido tots, cada Vilafranca és un punt d'assistència importantíssim, però també sumem el Garraf, sumem gent de fora, perquè com que ens truquen i es diuen la procedència, doncs sabem d'on venen, i realment cada vegada el xarel·lo té molt més ressò al territori.
És aquesta 16a edició de la Nit dels Xarel·los que tindrà lloc aquest dissabte al claustre de Sant Francesc Vilafranquí. Olga Guas, gràcies per la iniciativa, per ser-hi darrere any rere any i que surti rodona.
A vosaltres per donar-nos a veu i poder-ho comunicar i arribar a molta més gent, que a la ràdio arriba molta gent.
La segona proposta d'aquesta agenda al detall té caràcter esportiu, ja que demà el Montmell viurà una jornada molt especial amb una de les poques proves al més pur estil Ninja Warrior. Per saber-ne més detalls, tornem a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, al principi del programa parlàvem d'aquesta trail del Vendrell que tindrà lloc el diumenge. Ara anem a una altra agenda esportiva que no ens podem perdre, que és la Imperial Race, que tindrà lloc demà a la Juncosa del Montmell. I per explicar-nos-ho tenim a un dels organitzadors, que és el Manuel Fernández. Molt bon dia, Manuel, com estàs?
Buenos días. Bien, estamos aquí, ya estamos liados.
Déu-n'hi-do, perquè el que va començar com una prova diferent ara s'ha convertit en la Imperial Race. Explica'ns una mica de què va aquesta activitat esportiva que tindrà lloc demà.
Sí, mira, la Imperial Race es un evento deportivo que aúna deporte con cultura. Es una carrera de obstáculos, es una carrera de obstáculos que está federada, reconocida en la Federación Nacional de Carreras de Obstáculos, y consta entre una categoría de 9 kilómetros y otra de 5 kilómetros. Uh-huh. Las carreras de obstáculos, como bien indica el nombre, son carreras, como cualquier otra carrera,
sí.
Y a lo largo de todo el recorrido te vas encontrando pues diferentes tipos de obstáculos.
Uh-huh.
¿Vale? En la carrera larga hay aproximadamente unos 40 obstáculos, y en la carrera de 5 kilómetros pues hay unos 28, 30 y poco obstáculos.
Uh-huh. ¿Vale? Déu-n'hi-do.
Sí, la carrera, ya el año pasado incluimos la modalidad OCR100, que es una de las modalidades que han incluido recientemente en el pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos. Y nosotros este año será la primera vez que montemos el formato oficial con las medidas oficiales y las estructuras oficiales de esta categoría, de la OCR100. Entonces, esto se ha convertido en un atractivo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos atletas pues que vienen de Polonia, de Inglaterra, Serbia, Malta, Italia, Francia, bueno, los atletas nacionales que tenemos, que son también muy buenos atletas.
Uh-huh.
Entonces, esto ha sido un reclamo para convertir la Imperial Race en un mega evento deportivo, que este año, como novedad, tenemos la parte cultural y lo tendremos el 14 de junio en la Juncosa del Montmell.
¿Quién es la parte cultural?
La parte cultural viene arraigada de la tierra donde estamos, de Tarragona. La provincia uh-huh. de Tarragona es una provincia que tiene guarda mucha relación con el imperio, antiguo imperio romano.
Sí.
Todo lo que viene siendo la parte gladiadores de los antiguos juegos, la parte espartana, guarda relación con el Imperial Rey. Y este año tenemos la suerte de que contaremos con stand, con pequeñas paraditas temáticas que mostrarán la forma de hacer mosaicos romanos, mostrarán los enseres, las formas de vida que había antiguamente en la cultura romana. También tenemos una paradita lúdica para explicar cómo vivían, qué hacían, explicar lo que es el tema cultural, el cultural en el sentido de la Imperial Rey con guardando relación con la cultura romana.
Déu-n'hi-do, sí que ho teniu ben muntat, no?, amb aquesta picada d'ullet, no?, a la cultura romana, com bé has dit, Tarragona, que era doncs, una de les seus, no?, de Roma.
Sí, correcte.
Escolta, clar, muntar tot això m'imagino que és una autèntica bogeria.
Buah, sí. No, esto, contarlo no se va a vivir como el que está dentro.
Clar.
Sí, nosotros llevamos meses preparándolo. Meses preparándolo y, claro, piensa que cada obstáculo para ingenio el organizador, claro.
Claro.
Tenemos obstáculos que son desde cargas o equilibrio hasta obstáculos de suspensión que puedes poner pues lo que el ingenio te lleve.
Claro.
Entonces, montar cada obstáculo tiene una faena increíble. O sea, nosotros estamos una semana y pico haciendo el montaje. Para eso, la parte técnica de lo que es las estructuras y demás se encarga Cristian Mimbrero, que es el otro organizador, que la verdad que es una persona que tiene mucha destreza en cuanto a lo que es la construcción de los obstáculos, el ingenio de los mismos, y contar con él es una alegría. Igualmente, no quiere decir que esto sea menos faena.
No, la faena la tienes.
La faena la tiene, evidentemente. Y como te comentaba, nosotros estamos una semana o más de montaje.
Uh-huh. Escolta, Manu, si lògicament hem arribat tard a les inscripcions perquè va finalitzar aquest dimecres dia 11, però es pot anar a veure, és a dir, aquelles persones que diguin, ostres, una cosa així no us ha fet mai aquí a la zona, ens agradaria anar d'espectadors, es pot?
Sí, las personas, nosotros lo que queremos es que el mundo de las carreras de obstáculos, que es un evento, un deporte que está en auge, que vengan, lo conozcan y sepan lo que es. Entonces las personas también hemos habilitado para que el propio día de la carrera puedan inscribirse, serán los menos, pero hemos habilitado para que aquel curioso que venga y quiera inscribirse, pues que pueda inscribirse. Una de las categorías que no había mencionado y no es para menos, es que tenemos también la categoría Family, que corre familia con los peques. Es un recorrido de unos 3 kilómetros y medio, y donde se fortalece la cohesión familiar, el que el peque quitarle esos miedos, el equipo, y hace muy buen vínculo. Tenemos la tanda Family, la tanda Kids. Que la tanda aquí es solo para los niños de 4 y 15 años, y es en 1,5 kilómetros aproximadamente, y es una tanda de pura diversión.
Clar, tu deies que aquestes carreres d'obstacles estan agafant empenta, però n'hi ha moltes a Espanya o són comptades?
Sí que les hay. Hay carreras. El problema es que las carreras son muy costosas. Y no solo es que sean costosas, no solo para la persona que se escribe, que evidentemente el precio no es tanto como para el organizador, pero es el tema logístico.
Claro.
O sea, es muy complicado poder hacer una carrera de obstáculos y continuar con ella, porque al final tiene mucha logística detrás. Y tanto el material como cuidar el recorrido, al final, pues bueno, son los más atrevidos son los que al final acaban haciendo las carreras.
Yeah.
Hay bastantes. Nosotros estamos dentro de la Liga OCRA, que es la federación nacional que te permite clasificar para campeonatos europeos y mundiales. Nosotros, los corredores que vienen a nuestra carrera y estén federados, aquellos que clasifiquen tienen la oportunidad de representar la Federación Española el próximo 2026, que el campeonato de carrera de obstáculos será en España.
Wow.
Entonces están jugando mucho en esta carrera.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí podem veure espectacle pur.
Sí, sí, es puro espectáculo, sobre todo en la OCR 100, que es la modalidad que han incluido en el pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos. Son solo 100 metros y esta la tenemos nosotros como espectáculo digno de ver, porque son solo 100 metros con 12 obstáculos y los atletas... es lo más similar a la Ninja Warriors.
Wow.
Que la hacen en otros países, de hecho vienen atletas de la Ninja Warriors de Polonia y de otros países propios de la Ninja Warriors. Uh-huh. Entonces son atletas que tienen mucha destreza, mucho potencial, mucha agilidad y son los 100 metros en menos de 30 segundos.
Wow.
Son duelos.
Déu-n'hi-do, té molt bona pinta, és a dir, que si demà ningú té res a fer o encara que hagi de fer alguna cosa i vol veure sí. Espectacle en estat pur.
Si tenen l'oportunitat, sí.
Hem d'anar cap al Montmell. I m'imagino, Manu, que, com sempre, compteu amb el suport de l'Ajuntament del Montmell, oi?
Sí, bueno, l'Ajuntament des del primer moment estava receptiu a que hicimos la carrera allí. La verdad que la ubicación donde estamos es un paraje natural inigualable. El transcurso de la carrera a lo largo de todo el recorrido de la Juncosa es espectacular y cualquier corredor que le guste mínimamente la naturaleza va a disfrutar mucho de la carrera.
Doncs Manu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa i que vagi nada. Molt i molt bé demà. Gràcies.
Gràcies a vosotros. Nada, buen día.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són dues idees, dues propostes que us fem de cap de setmana. Ahir a l'agenda cultural les vam recollir totes i n'hi ha moltíssimes. Acabem aquesta segona hora, ara us deixem un parell de minuts de publicitat i el butlletí de notícies de les 11 i a les 11:06. Saludem el Miquel Felipe i la Lídia Oñate de Cineclub Vilafranca, que ens presenten aquest segon premi Bogar. De fet, avui es posen a la venda les entrades i repassem una amplíssima cartellera cinematogràfica per aquest cap de setmana.